Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 26 de febrer del 2022. Doncs finalment ha començat la guerra a Ucraïna. Un conflicte que tots voldríem que s'hagués solucionat a les taules de negociació i per la via diplomàtica, però que, com en d'altres ocasions, deixarà morts, ferits i molt dolor. Al final ens trobem davant d'una guerra entre dos pols, al pur estil Guerra Freda, entre l'OTAN i Rússia. El problema de tot és que aquests conflictes entre poderosos acaben afectant a la població civil. I milions d'ucraïnesos han hagut de refugiar-se o marxar de les seves cases a causa de la guerra. I és aquí on sorgeix un d'aquells sentiments que, per sort de tots, bona part de les persones encara conservem, l'empatia. Des de dijous han estat moltes les persones que han mostrat el seu suport a les persones que estan patint les conseqüències de la guerra. I des de la ràdio ens sumem a aquest suport als ucraïnesos i ucraïneses que, allunyats de les decisions geopolítiques dels governants, estan patint la guerra. En l'informatiu d'avui parlarem del conflicte a Ucraïna, i és que ahir divendres Falset va acollir una concentració de rebuig a la guerra. Així mateix, també repassarem la situació de la Covid a la comarca i us explicarem que la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, va visitar Falset el passat dijous. Avui també parlarem de que la denominació d'origen Montsant presenta un nou sistema de diferenciació dels seus distintius de garantia d'origen i qualitat, i que Unió de Pagesos responsabilitza els grans cellers compradors de raïm i de vi amb base a Catalunya de la greu crisi de preus i econòmica que està vivint el sector. En l'apartat cultural ens farem ressò de la presentació d'ahir divendres a Pradell de la segona edició del Festival Itinera. I en els esports us explicarem que el falsetà Òscar Sánchez va quedar en sisena posició a la cursa Backyard Ultra que es va celebrar el passat cap de setmana a la Serra d'Almos. També repassarem els resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins del passat cap de setmana. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Falset va donar el seu suport al poble ucraïnès en una concentració ahir al vespre a la plaça de la Quartera. Els concentrats van voler transmetre l'escalf a la comunitat ucraïnesa que viu al Priorat i mostrar el rebuig a la guerra i a la invasió del país per part de Rússia. En l'acte hi van intervenir diverses persones residents a la comarca amb origen en aquest país. Des de l'Ajuntament de Falset, l'alcalde, Carlos Brull, també condemnava de manera contundent la invasió russa d'Ucraïna en declaracions a Ràdio Falset.
Com a Ajuntament de Falset el que hem fet, i com no podíem fer-ho de cap més manera, és mostrar el suport amb les famílies ucraïneses que estan aquí al Priorat i les que estan a Falset, i també condemnar de manera contundent la invasió de Rússia a Ucraïna. Mostrar aquest suport, pengem una pancarta i la bandera a l'Ajuntament, en la qual doncs, Falset diu sí, a la pau i mai a la violència.
Des d'ahir, una pancarta i la bandera del país estan penjades al balcó de l'Ajuntament de Falset en suport al poble ucraïnès. La situació epidemiològica a la comarca del Priorat ha tornat a empitjorar en els últims dies. En el període que va del 15 al 21 de febrer, es van detectar 87 nous casos de Covid a la comarca. Això ha provocat que l'índex de risc de rebrot actualment es trobi en els 2.364 punts i la RT, que mesura la velocitat de transmissió de la malaltia, se situa en l'1,13. Recordem que si la velocitat de contagi es troba per sobre de l'1, vol dir que la malaltia continua en expansió. El percentatge de positivitat de les PCR i tests d'antígens és del 26,95%. Per municipis, a Falset és on es concentren més casos actius de Covid-19, concretament 46. També n'hi ha 12 a Poboleda, 11 a Marçà i 9 a Cabassers. Just ahir divendres va fer 2 anys que es va detectar el primer cas de Covid a Catalunya. Durant aquest temps, 2.225 prioratins i prioratines han patit la malaltia i s'han hagut de lamentar 52 defuncions. Pel que fa al procés de vacunació, 7.131 persones ja han rebut la pauta completa. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va visitar Falset aquest dijous per conèixer de primera mà diversos projectes de millora realitzats al municipi amb la col·laboració de la Diputació. Així doncs, Llauradó va visitar les obres de reforma que s'estan duent a terme a la piscina municipal. El resultat de l'adequació del camí saludable per a vianants situat en un dels vorals de la carretera de Reus i la instal·lació dels serveis higiènics a l'absis del castell. Durant la visita, la presidenta de la Diputació va posar de manifest la necessitat de dotar els municipis de recursos per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Així, va destacar que cal treballar per aconseguir uns municipis cada vegada més sostenibles i evitar el despoblament. La denominació d'origen Montsant presenta un nou sistema de diferenciació dels seus distintius de garantia d'origen i qualitat, que a partir d'ara aportaran més informació sobre els vins. El nou sistema és una iniciativa pionera a tot l'Estat i consisteix en una divisió de l'actual distintiu en tres nous segells, que diferenciaran tres categories de vins sota les denominacions de viticultor elaborador, elaborador embotellador i comercialitzadora. Aquesta distinció s'aplicarà sobre les partides de vi prèviament qualificades i amb etiqueta de vi aprovada pel Consell Regulador de la DEO Montsant. Ho explicava la seva presidenta, Pilar Just.
Bé, aquests nous distintius suposen una mica tancar el cercle d'informació i de transparència envers el procés de comercialització dels vins de la denominació d'origen. I per això s'han pensat tres distintius, el viticultor elaborador, l'elaborador embotellador i la comercialitzadora. Aquests distintius només són un reflex de les diferents figures que intervenen en el procés de comercialització d'un vi, no? I sobretot es tracta, com et deia, de garantir la màxima transparència en tot el cicle de comercialització dels vins de la denominació d'origen.
Aquest nou sistema de diferenciació neix amb l'objectiu de donar la màxima garantia de traçabilitat del producte, amb la màxima vocació de transparència vers els consumidors i consumidores i amb la voluntat d'incrementar el valor dels productes del sector primari, reforçant la seva tipicitat i singularitat.
I garantint aquesta traçabilitat, el que posem damunt de la taula és posar damunt de la taula aquestes tres figures que existeixen i donar aquesta màxima informació al consumidor del que es tracta, no? Del procés de comercialització. I també és molt important tancar tot aquest procés, és a dir, des de la primera ampolla fins a l'última ampolla que surti de la denominació d'origen, el consumidor sabrà tindrà una informació addicional de quin ha sigut el procés d'elaboració.
Una de les principals novetats que presentaran aquests nous distintius és que incorporaran un holograma de seguretat. Es tracta d'una eina que protegeix el producte i la marca de possibles agressions al mercat, com poden ser les còpies o les falsificacions, gràcies a una sèrie d'elements de seguretat claus que només poden ser detectats amb eines molt específiques.
Una de les tasques que té la denominació d'origen, és a dir, les dues paraules fonamentals de la denominació d'origen és garantir la qualitat i el control. I quan ens anem a la part de control és garantir la traçabilitat del producte. La traçabilitat vol dir que un raïm que ve d'un cep que està plantat dins del territori Montsant ha de sortir dins amb una etiqueta que sigui de denominació d'origen Montsant. I llavors amb aquest holograma ens evitem a possibles falsificacions que es puguin donar al mercat, que distorsionen el mercat, no? Distorsionen aquest procés de, que se'n diu d'oferta i demanda, no? I això és el que volem evitar.
El nou sistema per categories conviurà amb l'actual distintiu del Consell Regulador per un període de 2 anys. Així, els cellers que ho sol·licitin podran continuar utilitzant únicament el distintiu actual durant aquest període. Un cop passats aquests 2 anys, tots els cellers inscrits a la DEO Montsant hauran de fer servir el sistema de distintius diferenciats. Unió de Pagesos responsabilitza els grans cellers compradors de raïm i de vi en base a Catalunya de la greu crisi de preus i econòmica que està vivint el sector productor en aquests moments i anuncia una campanya d'accions de protesta. Segons les últimes dades de preus percebuts pels viticultors, es van situar de mitjana al 2020 en 0,29 euros el quilo de raïm. Arran d'aquesta situació, la pagesia viticultora s'ha descapitalitzat i no disposa de marge econòmic per fer front a les despeses de la nova campanya de cultiu. El sindicat denuncia que les empreses coneixen aquestes xifres i, tot i així, les ignoren. Unió de Pagesos valora que el greuge és encara més desequilibrat si es té en compte que el preu del consum de vi comercialitzat a Catalunya, segons dades de l'Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava, és estable els darrers anys. Davant d'aquesta situació, el sindicat crida els viticultors catalans a sumar-se als actes de protesta que durà a terme properament, amb la intenció que es perllonguin en el temps. El sindicat també reclama tant a l'Incavi com a la consellera Jordà la defensa dels viticultors catalans perquè siguin remunerats adequadament en el marc de les denominacions d'origen que amparen. El sindicat els demana que emprenguin un paper més actiu davant de l'abús de determinats cellers i el suport a les tipologies de bodegues petites o més grans que tenen per objectiu remunerar adequadament els pagesos. Pradell de la Teixeta va acollir ahir divendres la presentació de la segona edició del Festival Itinera. Aquest festival pretén donar a conèixer els micropobles i els seus encants acompanyats de música de qualitat en petit format. El seu director, Marcel Marata, destacava que es tracta de fer arribar als micropobles un tipus de música que no és habitual en aquests indrets.
És un festival que l'objectiu cultural és fer arribar als micropobles una tipologia de música no tan habitual, no? Com és el jazz, el blues, el soul, el gospel. I dintre d'aquest concepte, anem ampliant amb algun altre estil, però ens rodegem de personatges, de músics coneguts. Val? Per exemple, aquest any la Big Mama presentarà un projecte que és les dones i el blues. La Locomotora Negra farem un format reduït per celebrar que han fet 50 anys de carrera adaptat als micropobles. Llavors hi haurà una sèrie de bluesmans americans també que ens fan en format reduït. Hi haurà actuacions de dos o tres veus molt potents de soul. I hi haurà un homenatge al Woody Allen i a la seva música a través d'un músic que ha tocat amb ell i, a més, ha escrit llibres sobre ell. Li estem parlant de projectes molt atractius en quant a l'objectiu musical del festival.
El Festival Itinera preveu consolidar-se aquest 2022 després d'haver estat reconegut amb el Premi Catalunya Cultura al millor projecte cultural de l'any.
Sí, a veure, pensem que sí. De fet, les previsions i veient com va el tema d'apuntar-se a la gent i tal, superarem els resultats de l'any passat, no? A més, també és cert que aquest any tenim un avantatge que el festival l'any passat, tot i ser el primer, vam guanyar el Premi Catalunya Cultura, el millor projecte cultural de l'any, no? No s'havia fet a Catalunya un festival d'aquest estil que arribés a tots els racons, no?, dels micropobles. N'hi ha molts de festivals, però n'hi ha molt pocs que es pensa en els micropobles, i això s'ha pogut fer també gràcies a l'Associació de Micropobles.
El director del festival, a més, destacava que l'interès dels micropobles catalans ha estat màxim des de l'inici. Ja a la primera edició hi van participar més d'un centenar dels 350 municipis de menys de 500 habitants que hi ha a Catalunya.
El micropoble se sent còmode amb aquest projecte, no?, perquè a part del fet de poder gaudir d'una actuació, és poder participar en un projecte grupal, no?, donant-se a conèixer. Els mitjans n'han fet molt ressò. És un projecte que el que es busca és fugir d'un concert típic o d'un funcionament musical típic, no?, i anar més enllà amb el que són els objectius de posar els micropobles al mapa.
Com dèiem, Pradell és un dels municipis on s'ha presentat aquesta segona edició de l'Itinera. La seva alcaldessa, Lourdes Aluja, explicava en declaracions a Ràdio Falset que per un poble com Pradell és molt important tenir l'oportunitat d'acollir aquest tipus d'espectacles.
Ens van agradar perquè és on donaven a conèixer els micropobles i els seus encants i racons del municipi, els llocs que tenim bonics, emblemàtics, i a més aniria bé per acompanyar-ho amb una bona música de qualitat en petit format.
Pradell, Porrera, els Guiamets, Capçanes o la Torre de Fontaubella són alguns dels municipis de la comarca que acolliran aquest any el festival, que se celebrarà de maig a octubre. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El falsetà Òscar Sánchez va quedar en sisena posició a la cursa Backyard Ultra que es va celebrar el passat cap de setmana a la Serra d'Almos. Aquesta prova de resistència consisteix en un recorregut de 6,7 km que els corredors han de fer en menys de 60 minuts. Cada hora es dona una nova sortida i qui no surti queda eliminat, així fins que només quedi un participant. Sánchez va córrer 27 voltes, és a dir, durant 27 hores. En declaracions a Ràdio Falset, Sánchez valorava molt positivament i es mostrava sorprès pel resultat aconseguit.
Molt content, no m'esperava gens arribar fins aquí perquè veig el currículum de tota la gent que hi havia per davant meu, és a dir, les 5 persones que quedaven i molta gent que es va quedar enrere. I clar, és gent que té molta experiència en curses de llarga distància, a nivell internacional, gent que té molt de renom. I fa un moment que em vaig treballar competint amb ells i doncs, molt content i superagraït a l'organització i sobretot a tota la gent que em va vindre a fer suport, que va ser molta. Gent del poble, amics, família, perquè al final, les últimes voltes, sobretot les vaig fer perquè em van empènyer ells i res més, perquè jo potser probablement m'hagués parat a una mica abans, a la 24 o a la 25, però un cop ja estàs allà, doncs, em feu una més fins que ja me'n dic prou, perquè les cames no m'aguantaven més i ja era més que suficient.
És la primera vegada que aquesta prova s'organitza a Catalunya. Ara, els 5 primers classificats tindran la possibilitat de córrer a la final nacional a nivell espanyol i el guanyador obtindrà el bitllet per participar a la final internacional que se celebrarà l'any 2023 al lloc on va néixer aquesta prova, a Tennessee, als Estats Units. I pel que fa als resultats esportius dels equips de futbol i futbol sala prioratins, la Unió Esportiva Porrera va aconseguir un empat a 2 gols contra el base de l'Hospitalet de l'Infant. Els prioratins van ser capaços de remuntar un 0-2 in extremis, i és que el primer dels porrerans va arribar al minut 88, gràcies a Salahedin Mesuri. Al temps de descompte, el Porrera va aconseguir l'empat amb un gol de Josep Ferrando. D'aquesta manera, el Porrera suma un 9 punt a la classificació i continua penúltim amb 8. En el que portem de temporada, l'equip prioratí ha aconseguit 2 victòries, 2 empats i 15 derrotes. A quarta catalana, el Falset Esportiu va aconseguir la victòria per 2-0 en el partit que l'enfrontava a l'Espluga de Francolí. Els gols dels falsetans van arribar a la segona meitat. Al 58, Hassan Bouaka va obrir el marcador, mentre que al 82, Robert Sánchez sentenciava el partit. 3 punts més per al Falset, que es cursa distàncies amb el líder de la classificació, el Costa Daurada, que va perdre el seu partit. Ara el Costa Daurada és líder amb 44 punts i el Falset és segon amb 42. Els partits dels equips juvenil i femení del Falset es van ajornar. Actualment els juvenils són quarts amb 29 punts i 9 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Les noies, per la seva banda, són 14enes a la classificació amb 13 punts i amb un balanç de 4 victòries, 1 empat i 12 derrotes. En futbol sala, el Guiamets va golejar el Flix per 10-3. Pels guiametans, que van estrenar el marcador al minut 1, van marcar Oriol Pena i Aleix Martí, que van fer 3 gols cadascú, i Aitor Giné, Marc Castellví, Albert Batiste i Jaume Guerola. 3 punts més per al Guiamets, que segueix segon a la classificació amb 33 punts, en zona de play-off d'ascens. Tant el partit del Priorat Nord com els del Capçanes i el Marroig es van ajornar. I finalment, per la seva banda, l'equip femení del Priorat Nord va sortir escaldat del partit que l'enfrontava a l'Ascó. Les noies van perdre per 0-7. D'aquesta manera, les prioratines segueixen 6enes amb 16 punts i un balanç de 5 victòries, 1 empat i 7 derrotes. Aquesta setmana, la competició esportiva s'atura degut a la celebració del Carnaval. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps. Acabem una setmana un tant variable, però els grans trets bastant bona en quant a la climatologia. No hem tingut grans trets i l'ambient de nubulositat ha dominat alguns moments, però pràcticament sense precipitacions. Aquest cap de setmana es presenta després del pas d'un sistema frontal durant el d'ahir, que també ha passat sense pena ni glòria, amb més estabilitat, amb predomini d'alguns núvols, alguns núvols baixos a les zones més properes a la costa, però sense calcant grans incidències, la qual cosa farà que l'estabilitat sigui gairebé completa per demà diumenge i també en els primers dos o tres dies. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1989, una borrasca va provocar a Espanya un gran temporal amb vents que superaven els 130 km per hora, i a les zones marítimes del nord es van produir onades de fins a 14 metres. El naufragi d'un pesquer amb 39 persones i 16 morts va ser el balanç d'aquest tràgic temporal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.